Desafinar. Produir o emetre sons que no corresponen al to o l'afinació requerits, o executar una interpretació amb desviacions respecte a l'altura correcta de les notes. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Elisenda Roca. Bona tarda.
Bona tarda.
Saludem també el president dels noticiaris, Òscar Fernández. Com estàs?
Hola, bona tarda.
President, què tal?
Jo bé, i tu?
Molt bé.
Perfecte.
Ui, que sec.
No. Per què sec?
Home.
No.
Ha estat suau. Sec no, suau.
No. Ja, m'amoïneu.
Ara t'ha dit sec.
M'amoïneu. No dormiràs.
En tres dies.
Home, dir-li sec és lleig.
Però el Garriga em diu aquestes coses.
Sí, és veritat, és que fa massa anys que ens coneixem.
Ai.
Ho vam comptar l'altre dia, no?
Quan érem joves.
21. Gairebé.
No ho sé, això ho saps tu.
El novembre em farà 21.
Ah, veus? L'octubre. Tens més clar, tu, eh?
Home, jo recordo quan vaig entrar aquí, tu no recordes quan jo vaig entrar aquí.
Clar. Jo recordo si no posava data.
Clar.
Però feina la meva. Però la tinc clara, eh?
Sí. El que tens clara?
La meva.
Quina és?
Dilluns farà anys.
Aquest dilluns que ve?
Sí.
1 de juny?
1 de juny.
És aniversari rodó?
Sí.
Oh!
Metal.
A veure, si és aniversari rodó, és 20... No! Quants anys són això? Del 96 amb ara?
30.
Farà 30 anys que ets a la casa?
Dilluns, sí. Si no em fan fora, si no em fan fora davant de dilluns...
Jo crec que podem aconseguir que això no passi, que ningú arribis als 30 anys un dia.
Tant.
Són molts, eh?
No és la bomba, això.
Sí, sí. Més de mitja vida.
Sí, clar, en el teu cas, sí.
Sí, sí.
Ostres, home, perdona, o sigui, dilluns, espera't aquí, preparat una festa d'aniversari.
Ja em demanaré festa,
alguna
doncs.
Cosa,
ja em demanaré festa.
No,
festa.
Mira, ja estem fent al mail la documentació, només et dic això.
Doncs es sorprendrà, perquè la veu que tenia el president d'informatius fa 30 anys, avui... Ha canviat? Segur.
Segur.
L'única veu que no canvia és la de Lluís Pasqual, que la gravació del 88. La d'ara és la mateixa.
Perdoneu.
Perquè la de Montserrat Caballé sí que va canviant aquella gravació. Sí,
sí. Aquest tema i el d'en Dic em tenen... O sigui, vaig seguint-ho tot amb...
Doncs avui en farem un dels dos. O tots dos. Però és divendres 29 de maig i estem pendents de tot això. Dels que estan encallats.
El govern i els sindicats de l'ensenyament, que continuen intentant solucionar el conflicte al sector educatiu. La principal discrepància continua sent els salaris. D'aquí a 45 minuts, les parts es tornaran a reunir després d'una pausa per dinar que s'ha acabat allargant més del previst. La setmana que ve hi ha vaga cada dia en algun punt del país. Els docents ja avisen que, si no hi ha acord, apuntaran a mobilitzacions coincidint també amb la visita del Papa a Catalunya d'aquí a dues setmanes.
I compta amb els incendis.
Sí, hi ha risc molt alt, al nivell 3 sobre 4, a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. Això coincidint amb una calorada rècord per les dates en què estem, que les últimes 24 hores ha fet que es batessin registres en una quarta part de les estacions meteorològiques de tot el país.
I el PSOE va bé segons el CIS.
Sí, una enquesta, això sí, d'aquest organisme públic, feta abans que esclatessin els últims casos, el Zapatero i l'Eire Díez, i que situa els socialistes 11 punts per sobre del Partit Popular. Vox puja, Sumar baixa, Esquerra també baixa una mica i Junts es manté.
I els esports pendents d'escoltar, per fi, Anthony Gordon ja com a jugador del Barça.
Sí, la presentació de l'extrem anglès havia de fer-se aquest migdia, però s'ha endarrerit per qüestions burocràtiques. A partir de les 7, al tot costa, el podrem sentir i també actualitzar l'última hora del Mercato del Barça, que està molt entretingut.
Però se'ns pot confirmar durant el programa, això?
El què?
El fitxatge, és a dir,
sí,
el comunicat
és que estava
oficial.
Estava previst signatura i presentació, signatura a la 1 i presentació a quarts de 2. I al final ho han acabat endarrerint, per tant, en qualsevol moment es pot fer tant l'anunci oficial com la presentació, que estava prevista per 2 de 2, i mira l'hora que és i encara no ha començat.
Doncs n'estarem...
Se t'acumula la feina ara, Garriga.
Sí.
L'escaleta
sí.
Saltant pels aires,
no,
en directe.
No, tenim el salmorri preparat, així, evidentment.
Sí, sí, sí. I ha entrat al migdia, sí, des d'allà. M'ha garantit, però, que l'endarreriment no vol dir que hi hagi sortit cap mena de problema en el traspàs, que això està garantit.
Sí, no és un inconvenient, simplement és un petit serrell. I aquesta tarda, a banda de Gordon, de què estarem pendents?
Doncs en aquesta reunió del Departament d'Educació, perquè en surti acord o trencadissa, passi el que passi, serà un titular.
Doncs a la Catalunya Ràdio i a la 3Cat Info ho explicarem.
Molt bé, doncs estarem pendents de la Catalunya Ràdio.
La ràdio d'Òscar Fernández des de fa 30 anys.
I 21 des de fa del Francesc Garriga.
Això mateix. Vinga, va, una abraçada.
Adéu.
Ens deia l'Elisenda, estic molt enganxada seguint totes les novetats del cas Andic. Doncs avui n'hem tingut una d'important. Novetats que tenen a veure amb un vídeo que podria ser clau per la defensa de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, que està acusat del possible homicidi del seu pare. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Recordem que és un vídeo que ja us explicàvem, crec que era dimecres,
sí,
amb l'Albert Martín, que en tenia tots els detalls, ens va explicar on havia passat, qui l'havia gravat, qui l'havia enviat a la família. Isaac Andic va relliscar, va caure a terra mesos abans de morir.
Sí, va ser una caiguda accidental, perquè ens ho pega sense que passi res evident perquè caigui. Això va passar en una trobada d'empresaris a la Mútua Universal, a l'Avinguda Tibidabo de Barcelona, el 20 de febrer del 2024, és a dir, 10 mesos abans de la seva mort. Aquesta caiguda va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat de l'edifici i en aquell moment no se li va donar més importància perquè em dic va caure, però no li va passar res, va aixecar tan normal i va seguir amb aquesta trobada i amb aquest dinar amb aquests empresaris. No va prendre mal. Però què passa? Que ara la defensa del seu fill Jonathan Andic, acusat d'homicidi, ha incorporat aquest vídeo d'aquesta caiguda mesos abans a la causa.
Diversos mitjans ja han publicat aquest trosset de vídeo, no sé si l'has pogut veure, on es veu un senyor gran ensopegant.
Jo només veig dubtes, perquè si el teu pare, sense res, sense cap entrebanc al davant, fa ensopegades tipus emèrit, que va estar a punt de caure de closca també bastant espectacularment, per què aneu al camí de Collbató? Per què?
No, a vegades els amics d'Andic diuen que estava tan en forma i que estava en un moment físic...
A veure, ensopegar podem ensopegar tots, eh? Algú que estigui en forma i algú que no ho estigui. Ensopegar podem ensopegar tots i a vegades ens agafen riures perquè fem unes ensopegades...
Com estira aquest vídeo? La defensa de Jonathan Andic.
És la defensa, ha de defensar amb ungles i dents, clar.
Potser té alguna resposta de la Rebeca Carranco, que és una de les periodistes que ha publicat dins la seva peça aquestes imatges. Rebeca,
gran
bona...
Rebeca Carranco, gran.
Hola,
bona
què
tarda.
Tal, bona tarda, com esteu?
Escolta'm, li donarà molta importància a la defensa de Jonathan Andic, aquest vídeo?
Doncs, fins on sabem, ells són conscients que pot tenir moltes lectures, no? Una de les que estava aquí fent, no? Si realment aquest fill sabia que el seu pare tenia aquest problema, no? Per què anaven a aquesta muntanya, no? Per què no anaven a un altre lloc? I al final, una mica, el que també diuen és una artrosis que el que et fa, no? Amb aquesta pericial que ells han fet comparant el que li passa en aquest dinamo universal amb el que podria haver passat a la muntanya, és dir... Bàsicament no té com molt de marge de reacció, no? I no reacciona bé, no posa les mans, que podria ser una manera d'explicar per què no té lesions a les mans. Però, fins on sabem, tampoc és com la prova definitiva, no? Era una persona amb molts problemes, no. Tothom admet que era una persona que feia una vida activa, esportista, que caminava, és a dir, que ell no havia deixat de fer coses per tenir aquesta artrosi que moltes vegades és deguda a l'edat, perquè és un home de 71 anys, no? I l'artrosi és el desgast també que tu tens a mesura que et fas gran.
I les mans, home, potser no les posa de cop, però sí que les extén en un moment del vídeo. El que passa que no les arriba potser a recolzar a terra perquè l'agafen.
Exacte.
Clar, aquí han fet una
aparició. Sembla que estem fent la revisió del VAR d'una jugada de si és penal o no és penal.
Sí, és complicat, però sí que és cert que Método 3, Paco Marco, ha fet una pericial amb això i el que intenta demostrar és que, tot i que sí que hi ha com... Sí que sembla que posa les mans, es cau de manera més vertical perquè no ets com tan conscient de que estàs caient, no? I aquesta reacció que de seguida tenim quan caus perquè ets conscient que estàs caient, doncs que ell podria haver trigat més a tenir-la. Bueno, és una pericial, que segurament això, òbviament, es debatrà, si això arribés a judici, serà un element a debat, i hi ha una pericial feta comparant aquestes imatges amb aquesta, amb l'autòpsia, no? I aquesta, com ha pogut ser aquesta caiguda, que la defensa, de manera tancada, òbviament, diu que és un accident, no? I que els Mossos investiguen com un homicidi.
Però, clar, la caiguda del vídeo no té res a veure amb la caiguda que va patir Jonathan Andic, no? Recordo aquella interlocutòria que parlava de, amb els peus per davant com si s'hagués llançat per un tobogan. Aquí,
com de tobogan.
Aquí cau, sí, de cap.
Sí, clar, ell sí, però això la pericial, el que explica, no és tant com exactament la manera en la que caus, sinó quan trigues tu en posar les mans, no? És el temps de reacció, i si caus de manera més perpendicular, és immediata. És el que tu dius, eh? Estem fent nosaltres aquí com una anàlisi gairebé segon a segon.
Clar,
de
no,
les imatges.
D'unes imatges que no són ni del dia que mor, perquè dius, mira, si tens les imatges de com cau, mira, aquí sí, pots analitzar, però això sí, pot ser una caiguda que no té cap importància.
Sí, sabem que és una cosa que s'incorporarà a la causa, que es debatrà, que serà un element, si arribés a judici, doncs, a tenir en compte en aquest dubte que genera els investigadors, el fet de que no tingui cap ferida a les mans, en aquesta caiguda que s'explica com de tobogan, és a dir, amb els peus per davant, no? Però que encara que fos com els peus per davant, que a vegades, no, doncs un s'intenta girar, doncs, o agafar, no? Però sí que és veritat que és com intentar entendre com va caure de manera gairebé científica, i que és complicat, que és difícil.
Ara ens parlaves tu de Francisco Marco, de Método 3, que signa aquest informe pericial de la defensa. Serà molt important aquest nom, aquest senyor, a partir d'ara, creus?
Sí, jo avui ell ha estat a RAC1, no? I ell ha fet allà també com una defensa molt i molt tancada, i ha dit coses, doncs, que molt impactants, eh?
Mira, tinc aquí entre cometes. Hi ha, sí, un mosso que s'ha inventat les proves. Li importa, sí, una merda el que va passar a la muntanya. Això no és predisposar ja una mica en contra els cossos que han de també investigar això?
Clar, veurem com cau tot això, no? S'entén que, bueno, que els investigadors haurien de ser aliens. No sé si algú és capaç de ser aliè
molta
a
finesa,
tot això.
Molta finesa no té aquest Paco Marco, com li has dit tu, eh?
Clar, ell clarament el que ha dit avui és que està convençut de la innocència de Jonathan Andic, que això és una caça a l'home, que se l'ha exhibit, que se l'ha condemnat públicament, i ha assenyalat directament, doncs, aquest sergent responsable de la instrucció, que diu que ell sí que creu que segurament està convençut, no? Que no creu que hi hagi cap motiu espuri, sinó que creu que està convençut, però que en aquest convenciment que ell té, doncs, l'ha portat, segons ell, a inventar-se proves, a tergiversar-les, no? I fins i tot demana que se li obri una investigació, que fes interviu una investigació, que se li investigui, perquè aquesta causa diu que no té cap ni peus, no? I fins i tot hi ha hagut un moment que a mi m'ha creat una mica d'atenció, que ha dit alguna cosa així com els Mossos han anat com apretant una jutgessa substituta, no?, perquè els hi donés tot allò que els hi demanava en base a aquestes pròpies elucubracions.
Però per,
no?,
llavors, quin interès? O sigui, ha dit quin interès guiava aquests Mossos, que no tenen res a veure ni amb la família Andic, ni guanyaran diners, vull dir que no tenen res a guanyar ni a perdre, els Mossos. Vull dir, trobo que els advocats Martell i companyia deuen estar dient frena el to, xulesc, amic. Vull dir, no volem posar els Mossos al nostre contra.
Perquè, Rebeca, tu tens molts contactes. Sí. Segur que has preguntat als Mossos. Què t'han dit quan han sentit aquestes declaracions?
Veus com riu?
Una mica, deixa'ns una parleta.
No, bueno, certa sorpresa, no? Sí que a mi m'arribava una mica de sorpresa de, perquè això és una cosa que, doncs, segurament en privat és més habitual, doncs, expressar-te de manera tan contundent, no?, i que públicament, doncs, certa sorpresa, però al final una mica la filosofia que a mi m'arriba, no?, és, bueno, mira, doncs, ells ho volen fer així i consideren que així poden fer la seva defensa, doncs, bueno, és la seva estratègia, perquè pensem que si això al final es fa amb un jurat popular, hi ha una part que ja no és tant com aquesta defensa tècnica que faran els advocats d'indici a indici, sinó també hi ha com aquesta mirada de l'opinió pública, és a dir, quina conclusió extreu la gent que després formarà part d'un jurat, alguns d'ells, no?, sobre què va passar allà, no? I sembla també com una mena de debat de relats i de com tu acabes també com aconseguint que la teva lectura del que ha passat, doncs, cali en l'opinió pública, en el debat sobre què va passar allà.
De fet, la defensa, en el seu recurs, lamentava que Jonathan Andic està patint una condemna anticipada, condemna social anticipada, que no sé si va per aquí una mica, i aquest senyor ja tothom el dona per culpable.
Clar, i s'assenyala molt el tema de la detenció, no?, que és una cosa que està debatut molt, de perquè se'l deté, s'exhibeix emmanillat davant dels mitjans de comunicació, no?, que creuen que això és una manera com de dir, és que és culpable, perquè si no, no farien això, no l'exhibirien d'aquesta manera, no?, aquesta petició de presó amb aquest milió d'euros que ha hagut de pagar. bueno, sí que hi ha la sensació, i això és una cosa que ho posa en la interlocutòria, que ho posa Jonathan Andic a la seva carta oberta quan renuncia a la presidència, que ja és culpable, no? Que per l'opinió pública és una persona que ja és culpable, i ell sosté la seva innocència, i que, clar, que és una víctima doble, perquè ha vist el seu pare morir, clar. I ara es veu ell mateix assenyalat.
Va, clar, des d'aquest punt de vista, doncs, és molt, ha de ser molt frustrant, en el cas que el fill de Jonathan Isaac Andic sigui innocent. Ja per acabar, però el recurs també aporta detalls de la trucada que havia fet Jonathan Andic al telèfon al 112. També entenc que això serà important, escoltar-ho bé i analitzar a veure en quina situació feia aquesta trucada, quina hora la va fer...
Sí, i veurem si aquesta trucada l'escoltem, no? És a dir, que també hi ha aquesta cosa com més pública d'escoltar-la, perquè és veritat que la interlocutòria està per escrita i és impressionant, perquè...
Però en un judici s'ha de poder escoltar, no?
En un judici segur, jo et deia una mica abans.
No, si no arribem al judici, clar. Ai, mira, ara se'ns ha tallat la comunicació.
Perquè a més deia que en aquesta trucada ell va trucar nerviós i sanglotant, vol dir que...
Home...
No, vull dir que no va trucar fredament, tinc un problema, sinó que va trucar realment esperitat.
Nerviós, però clar, sí que és cert el que diu la Rebeca, que si escoltes l'àudio també pots desxifrar una mica millor el to de veu, com està emocionalment...
Bé, doncs hem parlat de Rebeca Garran, que en tot cas la setmana que ve segur que podem reconnectar amb ella. Ara, Rebeca, que t'hem perdut un moment...
Hola, m'heu perdut?
Sí, que dèiem que serà interessant veure si la podem sentir o no, aquesta conversa.
Ah, exacte, això que jo et deia, que només llegida ja impressionava, no?, que era aquesta demanda d'auxili i de que l'ajudessin algú, que vingués algú, que seu pare havia caigut, i que sí que hi ha aquesta anàlisi dels tempos, que també s'ha parlat molt, que passen 4 minuts des de que truca algú, que truca Estefania Nut, que és la parella del seu pare, i que després ella li diu, escolta, s'ha trucat el 112. És veritat que 4 minuts a nosaltres ens pot semblar molt de temps, però en aquelles circumstàncies no, potser no és tant, i no tothom té per què saber que s'ha de trucar el 112, però que això també serà un element a debat, i que la defensa el que diu és una persona que està en aquell moment desesperada demanant ajuda perquè el seu pare ha caigut, doncs
però
això...
Perdona, Rebeca, sí. Quants anys té aquest xicot?
Doncs té la meva edat, 45, és de 81.
Perdona, no sé si amb 45 anys, que un nen de 8 anys ho sàpiga, però amb 45 anys ho sap que ha de trucar
el
112.
Jo no sé si és el 112, si és el 081, si és el 010, si és el 012...
Per la mort de Déu, no truques a ningú, truca directament al 081 els bombers, truca qui vulguis.
Jo m'atabalaria, em sembla, però vaja, vull dir que no...
Que sí, però vaja.
No sé què farien, espero no trobar-m'hi mai en una circumstància tan dura. Bé, Rebeca, doncs escolta'm, la setmana que ve seguim posant el fil a l'agulla amb aquest tema.
Molt bé, gràcies.
A veure si pots descansar una mica, que les setmanetes que portem són divertides. Rebeca, gràcies. Una abraçada. Farem una pausa. Adeu. Tu condueixes, Elisenda?
Sí, m'agrada molt conduir, però crec que algú hauria d'inventar una mena de cartell lluminós per posar al darrere... que digués, si estàs llegint això, estàs massa a prop, guarda la distància de seguretat!
Ui, quin tema que està...
Amb moltes admiracions, perquè hi ha gent que és fatal conduint.
Hi ha gent que és fatal conduint i hi ha gent que té por a conduir. Ara, després de la pausa, la por a conduir. I si vosaltres us trobeu en aquesta circumstància, escolteu, que potser us pot servir d'alguna cosa.
Imagina-t'ho, Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals a descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Quina música més tensa que m'has posat, Enric.
Quina por, no, ara, de sobte.
Que no t'agrada conduir, Enric.
Sí, sí que li agrada.
Sí que li agrada.
I a tu, Judit, t'agrada conduir?
Saps què passa? Jo sóc d'aquest tipus de persones que tinc el carnet des de fa anys, però no he conduït gairebé mai, i ara què em passa? Que estic completament rovellada i em fa mandra perquè dic, ai, ara sí que agafo el cotxe, potser no en sé, i no l'acabo agafant mai, no condueixo mai.
Això ha passat amb molt sovint. Mira, això li va passar a la Montse Guallar, que feia, a l'actriu, que feia molt, que és amiga, que feia molt de temps que no conduïa, va haver de fer unes classes, perquè havia de fer una peli, i va haver de fer unes classes per refrescar.
Ara anem a això, i de fet, si algú té alguna anècdota, alguna experiència, o aprofita que tenim aquí un expert en la qüestió, ens podreu trucar al 93-201-7474, perquè hi ha gent que té por a conduir, i no us penseu que sou els únics que us passa. És un terç de la població, Judit.
Sí, diuen un informe de la DGT i un estudi de la Fundació CEA, gairebé un 30% de les persones que té el carnet té por a conduir, molt o poc, depèn de la persona, però aquesta por et pot venir de manera sobtada o pot anar apareixent de forma gradual, tant si has patit un accident com si no. Independentment d'això, també afecta a homes i dones per igual. Vull dir que aquí més gent de la que creiem té por a conduir.
Mira, la Cristina Rojas és professora de formació viària i coach, i molta gent la coneix pel seu compte d'Instagram Conduce Tus Emociones, que té més de 140.000 seguidors. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molta gent té por i a vegades aquesta por arriba de cop i volta. Hi ha alguna explicació que ens digui per què tenim por?
Aquesta és la pregunta prioritària, no? Per què jo? Per què tinc por si tothom condueix sense cap problema en principi? Però com bé dieu, més de 9 milions de conductors a Espanya no condueixen o pateixen algun tipus d'ansietat a l'hora de conduir en situacions concretes. Llavors, per què sorgeix la por? Pot ser per una mala experiència, perquè ja a l'autoescola, perquè a la persona no li agradi, perquè ho hagi pres des de petit, no? Si hi ha algú a l'entorn que ja també patia por a conduir.
Però ha d'haver passat alguna cosa?
No té per què. O sigui, normalment associem la por a conduir a haver patit un accident de trànsit.
Això,
no?
Això tindria una certa lògica. O sigui, sí. Tingut un accident, ara em fa por tornar a agafar el cotxe, o encara que anés de copilot.
Exacte.
Però hi ha gent que de cop i volta un dia s'atabalen.
Sí, progressivament també s'atabalen, pateixen ansietat, l'autoexigència, el com condueixen els altres conductors també influeix molt, l'agressivitat, l'estrès que portem avui en dia, i no pot ser de cop, com li va passar a la Patrícia, o pot ser progressivament, o pot ser que no m'agradava gaire conduir des d'un principi i l'he deixat, no ho he necessitat, va passant el temps i després costa una mica de tornar.
De fet, molta gent diu, tu què has de fer és conduir una mica i et passarà la por de cop. Això va així?
No
va així.
Ojalà. Sí que hi ha un punt que ajuda, no? O sigui, clar, la pràctica és pràctica i és necessari també, no? I això també et fa guanyar confiança i seguretat. Però jo sempre dic, per superar la por a conduir, no només has de conduir, sinó que has de ser conscient de quins pensaments anticipatoris apareixen, de com vius els símptomes físics, de nerviosisme, i llavors, si hi ha moltes persones que condueixen cada dia, però condueixen amb por, amb ansietat, amb inseguretat.
Home, això és una mala passada total.
I això també és un perill per la resta de conductors, no? Perquè si tu vas insegur, pots també provocar incidents a la carretera.
Sí, no. Hi ha un cert nivell de perill si la persona, doncs, reacciona de manera impulsiva, no?, per aquesta por, aquesta tensió, però normalment la persona que pateix por a conduir evita les situacions més que més li desborden i normalment va amb més precaució, amb més atenció, o sigui que d'alguna manera...
Ja compensen la por amb una superprotecció que fa que sigui potser més difícil provocar un accident, no?
Exacte.
Bé, avui ens acompanya no només l'experta, la coach, la formadora, sinó que ens visita també la Patricia Santiago, que ha conduït durant anys, però fa mig any que evita conduir. Patricia, bona tarda.
Bona tarda.
Evites conduir, tot i que ho havies fet?
No és que ho evito, sinó que he conduït perquè tenia que anar al treball, però no anava per autopistes. I ara que tinc que anar per autopistes, doncs ahir sí que ho tinc que evitar perquè és un perill. Perquè m'he trobat a l'AP7 anant a 30 per hora, camions darrere, i era una situació que molt perillosa.
Clar.
La sensació era que se m'adormia tot el cos, la part de l'esquerra,
una qüestió física.
Una ansietat, sí, sí.
Uau.
Sí.
I l'Àlex Sanz, que es va treure el carnet fa anys, bona tarda.
Hola.
Però gairebé no has conduït, no. I ara et fa por conduir.
Em fa por conduir, però ara, o sigui, l'estic posant remei, perquè em trobo que em vaig treure el carnet fa molts anys.
Has anat renovant, diguem.
Sí, sí, me'l vaig renovar. Bueno, o sigui, van passar 10 anys, em va caducar, i no havia conduït gairebé, i ara me l'he renovat una altra vegada i estic tornant a fer pràctiques.
O sigui, has volgut fer pràctiques, sí, per desrovellar-te una miqueta.
Sí, vull desrovellar i vull perdre-li la por, sobretot.
Clar, en un cas com el de la Patrícia, això és molt habitual, que aquesta ansietat, aquesta por, aquests nervis es traslladin físicament també a tenir, doncs això, o dolors, o que se t'adormis, o...
Sí, sí, és la manifestació física de l'ansietat. I llavors, clar, qualsevol pot patir, no?, el que l'està passant a la Patrícia, que per situacions personals o per estrès i de sobte apareix aquest atac d'ansietat i aquests símptomes físics tan intensos conduir, i llavors l'associa a una situació de perill imminent, òbviament.
Perquè tu tens al cap les coses dolentes que poden passar perquè ja t'han passat o perquè et podrien passar?
Perquè em podrien passar. Em passa pel cap, passa, em passen coses catastròfiques, que, bueno, provocar accidents, o jo mateixa, bueno, provocar un accident que passin coses a altres persones i també per mi mateixa.
I això, amb una carretera més tranquil·la, amb menys cotxes, és menys...
Ho vas trampejant, diguem.
Amb menys velocitat.
Clar, el problema és la velocitat, no? Que potser augmenta la sensació de risc, també, sí, no? La velocitat.
I quan vas de copilot, diguem, o vaja, o al darrere, et preocupa, també?
No.
O sigui, és
un
quan
tema de confiança
tens...
a mi mateixa i tinc en el volant es converteix en una bomba de rellotgeria. És una bomba i que pot esclatar en qualsevol moment. Això és la meva sensació, que és irreal. Jo sóc conscient que és una cosa irreal, però per això estem treballant i posant molt bon remei.
No, ja que hi som, mira, jo em vaig treure el carnet de conduir amb 29 anys. I pensava que no me'l trauria mai, perquè tenia la sensació, hòstia, és que un cotxe, tio...
Ja.
Però també per mi mateix deia, però si veus conduir... Em perdó, el més tonto del poble.
I anaves amb moto?
No.
Ni amb moto, tampoc.
Ara
tu anaves amb moto?
No.
Tampoc,
jo bicicleta,
no.
I gràcies.
Bicicleta, sí.
Però hi va haver un moment que vaig dir, va, intentem-ho. I el primer dia que recordo em van posar a fer pràctiques aquí a Barcelona, a Plaça Espanya, que el senyor em diu, va, treu el cotxe.
I que ara queda fer, jo.
Com vols que tregui el cotxe?
Sí. A mi em va passar igual.
I mira, i mica en mica ho vaig anar fent. Quins petits trucs es pot donar a gent com la Patrícia, per exemple, que necessiti mica en mica anar-ho superant? Això es pot superar,
sí,
o hi ha gent que no pot superar-ho,
sí,
mai?
Sí, es pot superar. El que passa que per mi és un procés d'aprenentatge, de desenvolupament personal i de gestió emocional. Llavors, clar, això que diu la gent, no? Condueix i t'has d'exposar i conduir, però clar, la Patrícia ara mateix, si s'exposa a conduir, patirà una altra vegada segurament o passarà molt malament, i això fa que eviti més. Llavors, ha de començar per practicar tècniques de relaxació, per prendre consciència dels pensaments anticipatoris que apareixen, i una mica és com reaprendre a percebre la conducció d'una manera no tan perillosa, sinó més real. I progressivament, molt progressiu, una exposició molt progressiva, però tenint en compte els símptomes físics que apareixen i aquests pensaments anticipatoris catastròfics, doncs també de mica en mica anar-los ensenyant que no és tal el perill que pot passar realment.
Deixem dir que recordar el telèfon perquè veig que està trucant gent, però si algú ens vol compartir alguna experiència o vol fer alguna pregunta a la coach, 93-201-7474.
En els dos casos, és bo, per exemple, agafar la temuda AP7 o les entrades a les rondes o la plaça Espanya o aquí Francesc Macià, que és una coreografia...
No, és que dius, plaça Espanya no, i Francesc Macià...
La plaça a la Zona Franca, és a dir, aquelles coreografies que dius, no, ens toquem de miracle. Va bé agafar-ho, per exemple, a la nit, quan hi ha molts menys cotxes.
Clar.
Aniria bé, per exemple, això?
Que siguin trajectes que ella ja coneix i que no hi hagi gaire trànsit.
Això, en vores que no hi hagi trànsit.
Clar,
perquè en el teu cas, Àlex...
Fa una cara de susto.
No. Vas deixar de conduir durant molts anys,
sí,
perquè tenies també aquests pensaments de això és molt perillós, aquí puc tenir un accident.
Sí, o sigui, jo em vaig treure el carnet. Jo diria que l'última vegada que vaig conduir va ser el dia de l'examen, quasi.
Vas agafar el carnet,
vaig agafar el carnet,
com dels meus.
Em va costar la hòstia perquè vaig fer un munt d'exàmens, vaig provar com dos o tres dies allò, Igualada, Manresa, tal, però perquè tocava, saps? I de sobte, el que deies a tu abans, que no el necessitava, es va anar rovellant la cosa, i sí, o sigui, pensar que de conduir em fa por, però sobretot pel tema de la velocitat, o sigui, a mi pensar que m'he de fotre dintre una màquina que es posa a 120 km per hora pel mig de l'autovia, igual que tots els altres cotxes que tinc al costat, em cago, saps? Però em cago, jo crec que és per el que dèieu abans, de que tinc el control, perquè si vaig de copilot o de...
No, allà no tens por.
No vas
agafat allà i...
No em fa por, i això em fa por ser jo qui porta el cotxe, però clarament és perquè he estat molts anys sense fer-ho.
I què t'ha fet fer ara el clic de dir, va, em poso a fer pràctiques, m'hi poso i vull superar aquesta por?
Doncs jo crec que ha sigut com...
És necessitat?
Una mica, també per qüestions laborals i així. En algun moment jo he rebutjat feines o no he pogut accedir a feines perquè no podia conduir.
Clar.
En plan, entrevistes et deien, tens el carnet? I deia no. I pensaves que
però
sí,
el tenies?
Però sí que el tenia.
Clar, però estaves intentant evitar...
Però clar, pensaves que imagina't que m'agafen, no ho podré fer.
Sí.
Això, o sigui, em limita molt, també... Hi ha un punt que penso, hòstia, tio, va, fa 13-14 anys que vas a provar, pues, i sobretot com una mena de com d'analogia amb la vida, no? Estic en un any que penso, Àlex, has de superar les teves pors. O sigui, no només aquesta.
Mm-hmm. Ja, en general, vinga.
Conduir és una d'elles.
Perquè els vostres entorns us han ajudat o al revés? No ho entenen, va, no n'hi ha per tant, hòstia, tira, home, tira, que no passa res.
Hi ha de tot. No perquè no em vulguin ajudar, sinó perquè si ho has fet tota la vida, has conduït per
si... No ho entenen, no?
Diguem. Què li passa, no? Has tingut una conducció molt esportiva, ens has portat a tot arreu i ara això de cop i volta, doncs, no ho entenen, però volen que estiguem bé.
I que ho superis, volen,
sí,
clar.
Sí,
clar.
Sí, sí, sí.
Mira, ens truca el Carlos, que és conductor professional de camions i que diu que ens vol donar un consell. Escolta, escoltem un professional. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc i companyia, què tal?
Tu quants anys d'experiència tens conduint?
Jo porto 21 anys portant camions.
Val, molt bé, o sigui que tu ja ets un professional d'aquests XL. Què ens expliques? Què ens vols aconsellar? I sobretot per la gent que tingui por.
Per tema de la noia que es diu Patricia, em sembla que,
sí?
que té por, sobretot a la P7. D'entrada volia empatia total. La P7 és un fàstic, sobretot el tram de Sant Cugat fins a Montornès, la Roca, diguéssim, és fastigós. A qualsevol hora del dia, sobretot al baricentro, és molt lleig.
La sortida de Barberà és horrible.
Sí, l'única solució que hi ha per solucionar allò és fer la B40 i empalmar Granollers amb Terrassa Nord. ¿Vale? És l'única solució per alliberar trànsit de camions en aquella zona. Mm-hmm. És a dir, camions que vagin de França i vagin cap al sud, per estalviar-se a passar per Barberà, faran la volta de Granollers per la B40. 100%, garantit. Però això és un altre tema.
Això ara no ho podem resoldre ni li podem arreglar ràpid a la Patrícia, per desgràcia.
Per la Patrícia, per tothom, que jo entenc que se't posi un camió per darrere
fa por.
I quan se't comença a levantar, i ens passa molts camioners que vols davant d'aquell cotxe que va a 80 o a 85 i els nostres camions tallen el gas a 90, ¿vale? Llavors, els volem avançar i ens passa molt que quan ja et poses al lateral, collons, de cop desperten i trepitgen una mica de gas i se'n tornen a anar, saps? Llavors, és una miqueta que els poseu en el lloc dels camioners, els camions tallen a 90. Si el cotxe, la via és de 120 o de 100, si el cotxe es posa a 95, ja no tindrà un camió a darrere, perquè el camió a 90 talla, vale, el gas. Llavors, si tu vas a 80, si tu vas a 85 o 88, el camió et menjarà, perquè el camió va a 90, vol anar a 90. Llavors, és...
O sigui, si tu et poses a 100, el camió mai se t'acostarà, perquè tu vas a 100...
O a 95, o a 95, el camió mai se t'acostarà, perquè el camió a 90 deixa d'accelerar, vale?
Bé, mira, escolta, doncs...
És bo saber-ho.
És una coseta...
De saber que el camió no es pot posar 120, ja està.
No, o sigui, si algun camió li treu el limitador, la sanció que s'exposa és... bueno, és retirada de carnet, vull dir, no pot anar... Però... No pot deslimitar-ho. Està
a 90... Però passa? Eh? Hi ha conductors de camió més llestos que ho fan, això, o no?
Antigament hi havia més, ara està molt controlat. Pensa que abans els tacògrafs eren analògics, ara són digitals, si et paren un control et poden demanar dades de conducció clar. De molt enrere. Llavors, si tu et paren i veuen que fa dos mesos tenies una circulació a 100, està sancionat, ¿vale? Llavors, no, normalment, et diria, no vull dir 100%, però normalment el percentatge molt alt, a 90 quilòmetres els camions han de tallar, és que per llei han de tallar a 90. No poden tallar més.
Passen pel costat, a vegades sembla un ave, eh?
Sí.
Hi ha molts cotxes que van a 88 que realment el que fan és molestar, saps? Llavors, si aquest cotxe es posa a 95 o a 100, ja està, ja te treus el camió de sobre, saps?
És el consell del Carlos. Carlos, t'agraïm que ens truquis. Ens escoltes molt, el camió, o què?
Cada dia, sí, Catalunya Ràdio... Catalunya Ràdio està posada al dial número 1.
Camioner, com els han... Ets el camió, ara?
No, ja, els divendres plego abans. Els divendres jo...
Fins i tot quan no és el camió ens escolta.
Doncs,
Sí, ara estic tornant cap a casa i estic arribant a Castelldefels i ja...
Ets el camioner preferit del programa del mes de maig, ja està, ja tens el títol.
Bueno, agraït.
Carlos, gràcies per tu, Carlos.
I molts ànims a la Patrícia i a tothom que conduir realment és molt divertit. Ens hem d'aprendre que, igual que hem après a portar un mòbil a la mà, que abans no ho portàvem, ja la fem servir el mòbil per tot,
també.
A conduir és un plaer, és un plaer. I poder desplaçar-te pels jocs, depenent de tu, és un plaer.
Carlos, una abraçada, gràcies.
Vinga, felicitats pel programa, adéu.
L'Àlex reia, diu, un plaer, vols que tingui, no?
Sí, és que a mi no m'agrada. O sigui, a mi la idea de conduir crec que no m'agrada.
O sigui, un road trip per tu no és un bon pla.
Clar, bueno, sí, realment, mira, jo quan m'imagino això, fent road trip i tal, i m'imagino jo allà conduint amb el cotxe, també perquè he vist moltes pel·lis i moltes sèries i tal, dic, hòstia, vull...
Que xulo, però, no?
Que em fotin... Sí. Però la que em poses de dintre el cotxe...
La que el road trip inclou l'AP7, dius, ja no vull road trip.
No. Així d'entrada no ho veig tan divertit. M'agradaria que m'agradés, eh?
Però ara en quin punt estàs? Estàs fent les pràctiques?
Sí, ara estic tornant a fer pràctiques.
I t'estàs sentint millor o encara és un suplici?
M'estic sentint millor, però perquè he canviat el xip. O sigui, tinc la voluntat, saps? Vull superar aquesta por. Fins ara no em volia sentir ni a parlar.
Aquesta és la manera que s'ha de fer? La coach va dient que sí. Així s'ha de fer un canvi de xip i practicar, diguem?
Sí, jo el que passa que el que sí que li diria és que hi ha molta gent que diu m'agradaria que m'agradés conduir, vale? Jo soc professora de formació vial i no m'agrada conduir. No m'agrada.
Però què
dius? M'agrada ensenyar. Home. M'agrada acompanyar les persones...
Quina estafa és aquesta?
Que aprenen, sí, a vegades em pregunten per... Ostres, quin cotxe et compraries? Bueno, un que vagi bé, que estigui bé, vull dir...
Que tingui quatre rodes i un motor.
Si té volant...
Això, el vehicle és una eina que sí que et pot servir per guanyar temps, per gaudir del viatge, del road trip, on vulguis anar, de facilitar la feina, facilitar la vida, però l'acte de conduir, hi ha gent que li agrada molt i l'encanta, però tampoc t'has d'obligar a que t'hagi d'agradar. És una eina més, com un ganivet.
A mi no m'agradava i no conduïa i em semblava impossible, i ara, llargues distàncies no, però doncs un viatge que dius, mira, farem 3 hores... Doncs m'ho passo molt bé.
A mi no em fa res.
Feia molta por a la velocitat i ara hem de vigilar amb el peu.
I com vas fer el clic aquest? Et vas sortir sol?
Em vaig treure el carnet i vaig començar. Això sí, cotxe automàtic.
Ah, bé.
Em posis un cotxe en marxa.
Saps la independència que et dona, a més a més?
M'ho dius a mi que vivia a un poble que no té Renfe?
Club de lectura a l'escola maternal d'Andorra.
Som-hi, cap allà. Sí.
Ara aquesta tarda me'n vaig, que demà vinga al Mar Roig, cap al Priorat.
I em diu que estan trucant tants transportistes per donar-vos ànims que no tingueu por, que
és un gust,
us poseu
assent
i el camió quedarà
Escolta'm, i si no ha de frenar? Perquè sí que és veritat el que deia el Cesc, que fa una mica d'ensurt quan veus aquí darrere la maquinota enganxada, que a més alguns en aquesta sortida 7 i 8 de la C58, que és muerte... no és molt, tranquils. Però que és realment molt... Fa molt neguit. Alguns camions, a més, quan intentes allò col·locar-te amb l'intermitent, vinga, deixa'm entrar, et piten... Vull dir, alguns són bastant nerviosets. No el nostre camioner del mes.
S'ha de tenir paciència. I si no fer com jo un dia, que vaig saltar-me 6 sortides a Madrid perquè no tenia collons...
Ja.
Arribarem a Toledo, és igual. No passa res.
A mi em passa això a Barcelona,
Tampoc, també m'ho passa aquí. Passa que la M30 és malparida amb això. Cristina Rojas, la nostra coach que no li agrada conduir, però que sí que li agrada ensenyar a conduir. Gràcies per venir amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Patricia Santiago, molta sort. Segur que d'aquí uns mesos et podem trucar i ens diràs, mira, doncs ja...
Seguiment, volem seguiment.
Sí, perquè ho aconseguiràs, perquè això se'n surt. Mira, si no, l'Àlex, que ha fet aquest canvi de xip, i d'aquí un estiu farà un road trip de 3.000 quilòmetres.
O que em passi la Montse Guallar també estaria bé.
Una feina que t'obligui.
Ara no sé si era la Guallar o la Guillermina Mota, estic pensant, però les dues els hi va passar això, que van estar un temps sense conduir i després van dir, ostres, i ara he de tornar a conduir, doncs vamos.
Vinga, doncs que tothom tingui molta sort. Gràcies per venir a la tarda de la Catalunya Ràdio. Farem una pausa i ens n'anem amb cotxe a Riudellots de la Selva, a veure què ens explica el Xavi Pérez Esquerdó.
Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Cada divendres busquem el poble més feliç de Catalunya i enviem el Xavier Pérez Esquerdo. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Garriga.
On pares avui?
Mira, avui ens hem traslladat fins un poble envoltat de rius, masies, històries misterioses, tan misterioses que el nostre tècnic d'exteriors, el José Antonio Muñoz, frisa perquè algú li expliqui la vida del frare, un frare d'aquí, del segle XVI-XVII, a qui li atribueixen miracles, curacions i fins i tot profecies. No és cap llegenda, que les seves restes estan aquí encara, Benvinguts al Riudellots de la Selva!
On ets, de Riudellots? On ets? Al centre?
Pues mira, estàvem a la plaça de l'Ajuntament i ens hem traslladat a la plaça de l'Església. Que aquí hi ha més moviment, que ara hi haurà una activitat per nens aquí, totes les famílies que s'aproparan. I, no sé, esperem trobar alguna fórmula secreta de la felicitat o almenys alguna recepta que porti botifarra, perquè aquí són els reis de la Fira del Porc, amb el Fiporc. No sé si ho ha estat mai, però és una passada.
El Fiporc, no?
El Fiporc. Jo he estat, i s'hi menja molt bé. Està molt bé.
Serà que no ho dubtava?
Mira, em va fer una ruta per
bon
aquí en Pep
Noguer.
Apa! Mira, els guies, tu també.
Doncs, escolta'm,
d'aquí 20 minuts tornem cap a Riudellots de la Selva per conèixer aquest frare, Saps que té una mica de pinta de frare, el José Antonio Muñoz? No, una mica?
Sí, és veritat. Ui, no et dic què està fent amb les mans.
Un frare del Betis, no?
Sí, del Betis.
El padre Bético.
Ara ja li ha agradat més, això.
Claro. El padre Bético.
Veïns de Riudellots, esteu preparats per ser el poble més feliç de Catalunya o no?
Sí!
Esperem després, eh?
Molt bé, serà una secció de pel·lícula.
Fins ara. Lights, camera, action, that's it.
És divendres, és dia d'estrenes de la cartellera, i no només de la cartellera, és dia d'estrenes de sales de cinema.
Ah, sí?
A Barcelona podreu ara gaudir les pel·lícules estirats gairebé com al sofà de casa, amb una copa de vi i un aperitiu.
Perdona?
Això fins ara jo ho podia fer a casa meva, i tu junt a la teva.
Amb el teu projector.
Amb el projector que... Ole. Doncs ara es podrà fer el Movie Gran Sarrià Club, el primer cinema premium de la ciutat.
Carai.
I, evidentment, si és una cosa premium, doncs la nostra redactora del Gourmet del Corte Inglés és la Marta del Cor. Marta, bona tarda.
Molt bona.
Ai.
Premium depèn del dia, eh? Em sentiu?
Ara sí.
Em sentiu? Sí? Ah, vale. Us deia, dic premium depèn del dia, eh? No cada dia he tingut tardes premium amb vosaltres.
No, tu sempre ets premium, Marta.
O t'estàs queixant?
No, però escolta'm. No m'estic queixant, no. I m'encanta on m'heu enviat avui, d'entrada, perquè això...
Sobre també amb el cine.
Això també és veritat.
Sí, el que m'agradaria és veure alguna de les pel·lícules, també us ho dic. Però vaja, de moment, jo el que he fet és... A les sales és espectacular. Per començar, que això és un refugi climàtic, amb la calorada que fa avui a Barcelona,
sí?
Crec que bona part de Catalunya, és un lloc meravellós per passar la tarda. Però és que, a més, he estat en una de les sales, hem hagut de sortir, perquè, clar, ara ja començaven les projeccions i no volíem molestar aquí la gent que ha vingut a veure pel·lícules, però he provat aquests seients.
I què?
Sí, és un seient, t'has d'imaginar, és un seient de més de mig metre d'ample.
Perfecte.
Amb aire condicionat.
Oh.
Tens una tauleta...
Però l'aire condicionat el té el seient o la sala?
Ve directe, no? Entenc que dius.
El té la sala. No, és que et vingui directe a tu, perquè si no acabaries amb un refredat espectacular.
No, vull dir que el podries graduar també si et venia directe.
Ostres,
clar.
Sí, mira, ja li, ara amb la persona amb qui parlarem, que ara us el presentaré, ja li suggerirem aquesta idea. Però us he de dir que estava molt ben climatitzada, eh? No és d'allò que vas al cinema i t'has
no
de
posar
a acabar amb un abric. No cal.
Bé.
Doncs, com us deia, també una tauleta on t'hi pots posar doncs unes olivetes, uns tous de formatge, un biquini, unes cotnes, una copeta de vi...
Cotnes.
Us he de dir que he hagut de buscar com es deia Torret, no, en català.
Les cotnes
de tota la vida.
Potser molt saludables, però són boníssimes.
Són boníssimes. Sí. Doncs tot això és el que podeu gaudir des d'ara al Movie Sarrià Club, que és el primer, com deia, cinema premium de Barcelona, amb 8 sales totalment renovades. De moment n'han estrenat 7. I tinc al costat l'ideòleg, el responsable d'aquesta sala, que és en Pere Balanyà, el propietari del cinema Smovie. Bona tarda, Pere.
Hola, bones tardes.
A veure,
un moment, és Balanyà dels Balanyà?
Sí, de tota la vida.
Home, això és un nom...
Senyor Balanyà.
És un nom que fa pantalla, fa teatre, fa escena.
Fa tot.
Carai,
sí, he tingut aquí el Balanyà amb nosaltres, he compartit sala de cinema amb ell, i escolta, el que parla també ell, després de provar aquestes butaques tan còmodes, que són gairebé més còmodes que els sofàs de les cases de molta gent,
no tinc dubtes.
Clar, jo el que m'he preguntat és si és gaire difícil fer fora la gent d'aquestes sales, perquè clar, després de veure la pel·li dius, jo d'aquí no em moc.
Home, no, quan acaba la sessió la gent més o menys surt, bueno, més o menys no, surten de la sala quan acaba la pel·li, i acaba la projecció, i bé, no, de moment no s'ha quedat ningú a cap sessió, com si fos un programa doble. Sí que és cert que un cop, bueno, ens portem una setmana, l'altre dia venia aquí la meva filla a veure una pel·li, no diré la pel·li, i, bueno, jo que el senyor que estava a la fila de darrere sembla que es va dormir, però no valia gran cosa, eh?
Home, jo us he de dir que no m'estranya que s'adormin, perquè és que amb lo còmodes que són aquests seients de debò, que és per quedar-te clapat, a no ser, clar, que estiguis veient una bona pel·lícula que llavors et té captivat.
Perquè,
i...
Marta, són d'aquelles que tenen un botonet que fas... i s'estira?
Sí. Oh. No, apretes un botó, és motoritzat, apretes un botó i llavors se t'aixeca la part del reposapeus, se t'estiren els peus, no et queden els peus penjant, allò que després et queden les cames adormides. No, et quedes allà totalment estirat, també se't reclina l'esquena, i a més també tens, que això m'ha agradat, aquest detall, tens un... per carregar el mòbil.
Oh.
El mòbil no s'ha de mirar quan vas al cinema, però és allò que quan surts...
Ja surts amb la bateria,
amb la bateria carregada.
Per explicar l'experiència.
O per mirar el mapa per tornar a casa.
Exacte.
A veure, amb el senyor Balanyà, això que als Estats Units, per exemple, sí que és més habitual, aquí a Europa no és tan habitual aquest tipus de seients tan còmodes i amb tants luxes?
Bueno, mica en mica, perdó. Sí, mica en mica s'està fent còmode. A veure, una mica... hem decidit fer aquestes noves sales. Bueno, ens agradi o no ens agradi, el cinema doncs, ha passat una època molt dolenta per derivant d'uns motius que tots sabem, i avui en dia té una competència ferotge. A casa tothom té un munt de plataformes i té moltes opcions doncs, per estar a casa veient pel·lícules, documentals o allò que estigui més oportú. Llavors, bueno, doncs ens vam plantejar ja fa uns mesos renovar aquestes sales. Primer vam començar amb una renovació més tranquil·la, però ens vam anar engrescant i liant, per dir-ho d'alguna manera, i finalment hem acabat fent aquestes sales. Bueno, totes les butaques són reclinables, tenen, com deia ella, una safata perquè puguis prendre tranquil·lament totes les productes que vulguis comprar al bar.
I això que dèiem ara de tot el que pots gaudir menjant, clar, jo he recitat part de l'oferta gastronòmica que teniu, però jo el que volia saber és si la gent encara el que vol és menjar crispetes.
Bueno, sí, jo crec que tenen de conèixer que les crispetes són, per dir d'alguna manera, pues, els campions de Lliga, per dir d'alguna manera, no?
Clar, però si pots combinar unes crispetes i unes olivetes, no?
Sí, un plus. Sí, això sí, clar que es pot combinar, però sí, sí.
Ai, amb una copeta de vi, amb una cerveseta, amb un vermut...
Una meravella.
A veure, la pregunta clau.
Si
és més...
aigua, una Coca-Cola, també no passa res, eh?
És més carna aquesta sala que les altres sales, ara, o com més de cares?
No, els preus, miri, els preus són dilluns, dimarts, dimecres i dijous, són 11 euros, i divendres i primers a 13 euros. Són uns preus que tampoc estan més o menys en la línia d'altres sales. Són unes sales que estan molt ben equipades, són unes sales molt còmodes, ara sense fer bromes, eh? Uh-huh. Són unes sales molt còmodes. A veure, pots reclinar al seient, i si no et sentes tranquil·lament al seient i veus la pel·lícula, doncs pots assentar-te allà.
Clar, clar.
No hi ha cap obligació, mare meva. Llavors, a partir d'aquí, pues, crec que el preu és raonable.
I heu notat que, ostres, la cosa té interès, la gent ve més que del que venien abans de canviar-ho.
Sí, sí. A veure, vam obrir el divendres passat. De fet, ahir va complir una setmana exacta. Ho hem comparat amb la mateixa setmana de l'any passat, amb aquestes mateixes sales, quan eren, diguem, unes sales estàndards. I sí, s'ha produït aproximadament un increment d'un 18% del públic.
Caram,
no està malament. Això està funcionant. I mira, jo, si us sembla, per no sé si us voleu animar vosaltres quan acabeu el programa, o els oients quan acabin de treballar o el que estiguin fent, que ens facin per una recomanació. Què podem anar a veure avui al cinema, ja que a més és
dia d'estrena? Va, aprofitem. Una pel·lícula que estigui bé.
No he vist El drama, la pel·lícula que s'està...
Ah, aquesta m'interessa molt.
La Zendaya.
M'han parlat molt bé, i sí que he vist Michael, que està molt bé, vull dir...
Molt bé.
És bueno, una part de la carrera de Michael Jackson, i realment és una pel·li que està molt bé. Jo la vaig agafar quan es va estrenar, ja fa ben bé 4 setmanes, i no l'he repetida, però està molt bé, i aquí també s'està exhibint.
Doncs mira, aquesta és la recomanació que ens fa un senyor Balanyà, per tant, això va bastant a missa. Marta del Cor, doncs res, porta'ns unes crispetes, ni que sigui.
Em dones permís per quedar-me a veure una pel·li?
No.
Sí, home!
No, perquè si no no tornarà...
No aquí treballant i tu al cinema.
No, tu portes les crispetes. I després, ja quan acabis, vas al cinema. Marta del Cor, gràcies. Una pausa, ara venim.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anera olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Com aneu de veu?
Molt bé.
Molt bé, per què?
Home, per què?
Tu faries millor, veig.
La Juliana, sí.
La Juliana.
La Juliana té molt bona veu.
Molt bé.
M'agrada molt com canta la Juliana.
Ella sempre és una barreja entre Maya Montero i Manu Guix. Sí. I a partir d'aquí ella va fluint.
I com cantant de gospel, segons
sí, exacte. Té com un nervi que li surt de dins.
Fareu tema o no, això?
Mira, ho farem dilluns perquè tenim moltes altres coses.
Que ho fèiem avui.
No, és que ho havíem de fer avui, però...
A última hora, i li volem donar una mica de temps. Perquè són tres concerts a Madrid.
A veure si millora.
Ahir era el primer, a veure
Perdó,
com va avui.
Què li passa
avui
a aquesta noia?
És que està passada ja de...
No, passada no, deu tenir un problema d'oïdes, que no afina ni una nota.
No ho sabem.
No fatal. No pot.
No ho sé, no? Si baixant el to potser cantaria millor.
Si tu assages, deuen assajar algun dia, no?
Sí,
sí, clar, que sí.
Molt,
els assajos ja deu ser això.
Més que res que no és una solista, vull dir que és una banda, no? L'Oreja de Van Gogh, i que hi ha altra gent que suposo
dir...
que se n'adona que hi ha notes que no són.
Clar, va fent clinc, no?
A veure, la gent està contenta perquè és el factor de la nostàlgia, però clar...
Bé, això serà dilluns, llavors...
Avui què
farem?
De què va el programa,
Roger? Per exemple, hi ha Úrsula Corberó, que està fent un rodatge a Barcelona, i hem com resseguit els llocs on està rodant, perquè està tancant bars, hi ha els veïns pendents...
Però tancant bars per...
Han tancat, per exemple,
feina, eh?
Un bar a Terres Gironines, on s'està fent el rodatge de l'Úrsula Corberó.
Sabem de què és el rodatge?
De la nova sèrie aquesta, El Chacal, tu l'has vist?
Ah, Chacal.
El Chacal.
Va anar a la casita, ella, a l'Úrsula.
Sí, la tenim molt instal·lada aquí.
Que bé.
Tenyida d'arròs. Nova era.
Aquest nou look, amb el serrallet, no?
Ara exacte, una mica Tòquio, però amb rosa.
Sí. Que entenem que és pel... Jo m'he fet...
Jo també, entès que és per l'exigència de guió.
Exacte, perquè és un rosa molt fort.
Doncs això, no? Seguim un Úrsula Corberó.
Sí, una mica.
I una mica de dosi de sucre amb l'Aitana i amb Plex. Saps aquell àudio que em vas posar de l'Aitana felicitant-me que era intel·ligència artificial? Aquell riure es notava molt que era fals. Però, en canvi, el que sentirem avui... és el riure de l'amor.
Tant-li els abdominals.
Ah, li toca els abdominals.
L'he vist.
T'agraden Plex?
Anem a fer un berenar.
Sí que t'agrada!
Normal. Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa, encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Qui sap si els abdominals de Plex, en Braille, diu... Forn de Cabrianes ha guanyat el concurs del Gremi de Flaquers a la millor coca de xocolata de Sant Joan.
Molt bé.
Pels meus oients, la millor coca.
Clar.
Això també ho deia Pablo Escobar. A veure...
Mare meva.
És una broma. La coca del Forn de Cabrianes és excel·lent, ha guanyat aquest premi i avui ha rebut una d'aquestes coques de les nostres, la Joana. Joana, bona tarda.
Bona tarda.
Ets molt llaminera, m'han dit, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, sí. La persona que m'ho ha regalat ho sap prou bé.
Perquè ja no queda coca?
Gairebé no. Però l'he compartida, eh?
Ah.
L'he compartida.
I qui creus que te l'envia?
Com?
Qui creus que te l'envia, aquesta coca?
Una filla meva, que es diu Helena.
Ho estic claríssim.
Perquè quants fills o filles tens?
En tinc dues.
I ha de ser l'Helena, eh?
Ha de ser l'Helena perquè aquest tipus de sorpreses sol fer-les ella.
Ai, que no sigui la preferida de l'Helena. Bé, ara...
M'equivoco?
No, ho sé. Ara et saludarà i a veure si és l'Helena o no, és l'altra. No. A veure. Ja pots saludar.
Molt bé. Hola, bona tarda, mama. Què tal? Hola, carinyo. Veus que m'han endovinat? Sí, sí, mami, no se't pot enganyar.
Sí, sí.
Molt bé, fantàstic, eh? Quina sorpresa. Tan gran, no?
Ai, que bé.
Molt bé, Helena. Moltes gràcies, eh?
Helena.
Quines coses penses, filla?
Helena, per què li has pogut enviar el berenar a la mare?
Home, mira, perquè em fa com molta il·lusió que pugui rebre, no?, aquesta coca, aquest berenar, perquè també penso això, que és una molt bona iniciativa per part vostra, del vostre programa, i em fa gràcia que feu també, que doneu aquesta possibilitat, vaja, als oients.
Que bé. I la teva germana és menys detallista que tu, poder?
No, les dues molt. No, no, no. Està clar que això estem totes dues amb això.
Joana...
De cuidar els pares.
Però tu ets una més creativa, Helena.
Ui.
Que tipus de coses típic teu.
Doncs si és així...
Doncs escolta, no, ara no...
No serem nosaltres qui dirà el contrari.
No engegarem una discussió familiar aquí quan la bona voluntat és el que ens guia en aquest programa. Doncs, Helena, Joana, que ho gaudiu molt i
doncs,
res...
Gràcies a tots.
Guardeu-n'hi un tros a l'altre. Com es diu l'altra germana? Almenys mencionem-la.
Es diu Eva.
Eva, doncs per l'Eva i l'Helena i la Joana, un petó per totes tres.
Molt bé.
Vinga.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies
a tots, eh?
A tu.
Adéu.
Aquí hi haurà un afterwork aquí que veuràs tu.
M'encanta la Joana.
A l'Elisenda Roca, fins la propera.
Fins aviat.
A les 6, Plex i Aitana. I més coses.